i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, són 8:15 i comencem l'Eix 59 d'avui. Arrenquem amb els titulars. Sant Feliu de Codines inaugura una exposició sobre la pagesia. La mostra compta amb eines de conreu, fotografies i un documental amb testimonis de l'època. L'Escola Pia de Catalunya ha celebrat aquest diumenge la cursa solidària Pia and Go al Parc de Can Rius de Caldes de Montbui. La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de Gallifa. I comencem la ruta per l'actualitat local dels pobles de l'Eix 59, parlant de Sant Feliu de Codines, perquè s'ha inaugurat una exposició sobre la pagesia. La mostra compta amb eines de conreu, fotografies i un documental amb testimonis de l'època. El grup de jubilats actius del Casal de la Gent Gran de Sant Feliu ha sigut l'impulsor de l'exposició Els nostres records de pagesia a Sant Feliu, dedicat al passat agrícola de la vila, amb un recorregut per les eines i material del pagès que utilitzaven del camp fins a la cuina, complementada amb fotografies de feines del camp. L'exposició s'ha pogut veure aquest cap de setmana i es podrà tornar a visitar de l'1 al 3 de novembre. No és el primer recull de memòria històrica que impulsa aquest grup. Jubilats actius ja havia promogut una iniciativa semblant fa un any quan van presentar records i vivències del tèxtil a Sant Feliu, on reflectien la base econòmica de la vila durant el segle XIX, les fàbriques tèxtils cotoneres. La mostra, que es va inaugurar aquest divendres davant més de 200 persones, anava acompanyada d'un documental fet per Àngel Flaquer amb veu de Pere Vallcorba, on diversos pagesos parlaven de les seves vivències en un moment on l'agricultura era l'eix de l'economia del poble. A l'inici de l'acte, la coral L'Amistat va interpretar El Sauló, amb lletra de Jordi Guàrdia i música d'Eulàlia Segalés, i també Camí de la Font, de Peles Mestres. Ramon Serra, un dels últims pagesos en actiu que queden a Sant Feliu, parla de la situació actual del sector.
Lo trist és que no queden pagesos. Llavors, abans jo, encara me'n recordo, anaves al camp, tenies veïns, feies patar la xerrada, era potser més social, no? I ara m'he quedat pràcticament, ens hem quedat sol. Vas al camp i al termenal són verdisses o bosc. Esclar, llavors, el poc que quedem, que són dos o tres, jo crec que sóc l'últim, siguem evolucionat, aquí hem vist regar doncs, a Tesa, ara regarem gota a gota, els tractaments fitosanitaris que abans pràcticament no se sabien, hem après tècniques.
Serra també explicava els problemes derivats de l'orografia santfeliuenca, caracteritzada per terrenys irregulars.
Al no ser pla, tenim moltes feixetes, parets, feixes estretes, les màquines no poden ser grosses, per tant és més, tot més laboriós. Val? Llavors ens hem d'especificar més com jo m'he tirat més a l'olivera, per exemple, que la tens en marges i parets i és un arbre, no pots conreu una terra tan estreta. La maquinària ha de ser més senzilleta. Llavors, clar, et limita a l'hora de produir. Vale? Llavors els rendiments no són iguals mai. Amb unes amplades de 10 metres de feixa, 3 oliveres, ja tens una feixa de 2 o 3 metres d'alçada i una altra feixa amb un altre rang d'oliveres, escalonat. Això és més car de produir, de treballar. Sí que fem qualitats, que això és el que hem de valorar per proximitat també, qualitats de producte pel terral i pel clima, i això ens fa competitius, a la veritat, amb la delicadesa dels productes que fem.
Durant segles, l'economia familiar de Sant Feliu va tenir dues vessants. Per una banda, l'agricultura precària, majoritàriament de secà, i de l'altra, el tèxtil. Tal com ho explicava Joan Ferrer, pagès ara ja jubilat, els dos mons van conviure durant força temps.
En general, doncs, de que es combinava el petit pagès, que era l'home, amb les seves collites, principalment, de fruita. que era el sauló, fruita de sauló, que és la que surt millor, millor del món. I la dona anava a la fàbrica fins que es va acabar el textil, i amb l'acabar-se el textil també es va acabar això i van venir les urbanitzacions.
La producció més important a Sant Feliu en aquella època era el blat i la vinya, i més tard va arribar la cirera i l'avellaner. Segons els organitzadors, l'acte també volia ser un homenatge a tots aquells pagesos de l'època. En aquest sentit, després de la projecció del documental, diversos assistents van poder compartir vivències de la seva infantesa i joventut. Tots coincidien a descriure l'ofici com una feina sacrificada, física i dura. Segons ells, la feina més complicada era la sega del blat. Alguns dels records que van exposar eren la indumentària que portaven. Tots els pagesos anaven amb pantaló de vellut i camisa blau marí. També descrivien l'ambient que es vivia els diumenges de collita de cireres. Molts càntics perquè els ajudaven dones i fills i diversos focs per fer brasa. L'Escola Pia de Catalunya ha celebrat aquest diumenge la cursa solidària Pia and Go al Parc de Can Rius de Caldes de Montbui. La Pia and Go 2019 ha recaptat més de 19.000 euros en la seva tercera edició. Sota el lema "Si tu corres, correm totes", els beneficis seran destinats a projectes a favor de la inclusió social i educativa d'infants i joves en risc. L'Escola Pia de Catalunya va celebrar aquest diumenge al Parc de Can Rius de Caldes de Montbui la tercera edició de la Pia and Go, una cursa solidària que va reunir més de 1.200 persones. Participants de totes les edats es van poder sumar a diverses activitats, classes de zumba, contacontes, curses de sacs i tallers infantils, entre d'altres. Toni Burgaia és secretari general de l'Escola Pia de Catalunya.
La trobada és com una gran experiència global de l'Escola Pia, en la que ajuntem famílies, amics de l'Escola Pia, ajuntem doncs, la gent que s'ho vulgui passar bé durant un dia, fent un esport, o passejant, o fent una festa, i a més, que és per això que té una importància especial, doncs per una causa solidària, que en aquest cas la causa solidària és la d'infants i joves amb risc d'exclusió social.
La Fundació d'Educació Solidària, la Fundació de Servei Solidari i la Fundació Benallar també han participat de la festa a través de diferents paradetes on han pogut mostrar alguns dels seus projectes. Burgaia parlava de l'objectiu monetari que s'havien marcat amb la cursa.
Doncs la veritat és que cada moment ha superat les expectatives que teníem, perquè nosaltres ens havíem fixat com a projecte, no?, recollir 15.000 euros. En aquests moments, i encara no hem acabat de comptabilitzar totes les entrades que hem tingut, i en portàvem 19.000, i a més, doncs, també a nivell de persones, eren més de 1.000 persones en aquí al Parc de Can Rius, que també aprofito doncs, per agrair a la vila de Caldes i al seu ajuntament la bona acollida que hem tingut.
La festa també ha comptat amb la participació d'empreses calderines que han fet suport a la iniciativa a través de donacions econòmiques o de productes. Una de les inquietuds d'aquesta edició era poder donar moviment i veu a diferents entitats properes al lloc on se celebrés l'esdeveniment. La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de Gallifa. El treball ha estat lliurat pel diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals, Josep Tarín, a l'alcalde de Gallifa, Mateu Comalrena de Sobregrau. El pla garanteix el compliment de la llei que estableix les mesures que s'han d'adoptar a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta. Així mateix, el document té com a objectiu evitar que tant la urbanització com el nucli de la població es converteixin en focus generadors d'incendis. Estableix també els procediments administratius d'execució de les obres que s'han de realitzar, així com les recomanacions pel seu manteniment posterior. El pla s'ha realitzat per complir la legislació vigent i millorar tant la seguretat de les persones que es troben a la urbanització o nucli de població en el moment de l'incendi, com l'entorn, i garantir l'accés al seu interior, a més de la protecció passiva dels habitatges, les infraestructures i l'entorn natural. I acabem amb un repàs a l'actualitat esportiva del cap de setmana. El Rec amb les Arcaldes ha sumat el primer punt a domicili de la temporada després d'empatar a 3 a la pista del Palafrugell. Va ser un partit d'anades i vingudes en el marcador i sense un denominador clar en el global. Els arlequinats van aconseguir l'empat definitiu a menys d'un minut del final del partit. Els calderins van gaudir d'una gran oportunitat d'obrir la llauna en el primer minut de joc, però Rodríguez no va poder transformar des del punt de penal. En el minut 9, Ferran García va voler avançar els locals amb una falta directa, però Camps ho va impedir. García es va refer de l'error avançant els gironins des de la directa després d'una blava a Jiménez. El Rec amb Làser no va trobar remei a la seva inferioritat fins la segona part. Blanquer va fer l'empat després d'una falta directa que va picar Ferran García al minut 35. El Palafrugell s'hi va tornar al 41 amb el 2-1, que va marxar Borja Ramon de contracop. Sergi Canet va fer el 3-1 un minut més tard. El partit semblava sentenciat, però el Caldes va disputar un final impecable. Cristian Rodríguez va completar el resultat amb 2 gols quan faltaven 4 i 1 minuts pel final. El primer va ser després d'interceptar una pilota desviada dins l'àrea i el segon de contracop. I anem al futbol. Partits fallits. El partit del Sant Feliu contra el grup d'aquest diumenge no va tenir un denominador clar sobre el terreny de joc, però sí que el va tenir el marcador. El grup va prendre la iniciativa davant el gol i va aprofitar les ocasions per fer el 0-2 a un Sant Feliu que va desaprofitar totes les oportunitats. Els usonencs van dominar amb contundència durant els primers minuts. El 10 Pujols va avançar al grup després d'un 1-1 davant del porter del Sant Feliu, com a mala. El Sant Feliu va sortir més endollat a la segona, però els usonencs van apretar fins al final. Marc Serra, que estava sol a l'àrea del Sant Feliu, va fer el segon del grup, al 84, després d'una centrada des de la banda dreta. Aquesta ha sigut una victòria important pel grup, que l'ha ajudat a refer-se de la derrota de la setmana passada. I el Castellterçol i el Roda de Ter van acabar amb un empat a 0. El Roda de Ter va desaprofitar les ocasions davant el Castellterçol en un partit encès, tot i deixar la porteria a 0. Expulsió de Sala, jugador del Castellterçol, per doble amonestació al minut 78. I vermella directa al local Llivina i el visitant Moya. I partit per oblidar del Caldes, que va ser superior a la Sabadellenca, però no va saber materialitzar a les dues àrees. Casillas va avançar els locals amb una rematada de cap a la sortida d'un córner. El gol no va canviar la tònica del partit. El Caldes va continuar produint, però sense encert, de cara a la porteria. Destacar l'actuació del porter Haro, que va fer un partit excepcional. El Caldes va tenir moltes oportunitats, però la sort no va estar de cara. En un contraatac, amb els visitants volcats a dalt, va arribar la sentència. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i al Twitter d'Ona i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip de l'Eix 59. Us ha parlat Caral Campàs, bon vespre i fins demà. We'll be right back.
walking silent through the snow, drifting softly to your door. I'm coming home, I'm coming home. I feel so strange, I feel so weak. I've walked a world of empty streets in search alone. I've searched alone.